dia, són les 8, arrenquem al matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 8 graus a Barcelona, 2 graus a Girona, 6 graus a Tarragona, 1 grau a Lleida, hi ha 2 graus a Moià i 0 graus a Falset. La boira estarà present durant tot el dia al Pla de Lleida i avui apareixeran alguns núvols, fins i tot a la costa, a la resta del país, però hi lluirà el sol. Això sí, les temperatures seran una mica més baixes que ahir. Avui és dijous 16 de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
I el dia comença, com sempre, amb tres protagonistes. El primer de tots és el doctor Antoni Soriano, és metge de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria a l'Hospital Vall d'Hebron i serà a partir de 9:15 en directe al matí a Ràdio Estel per parlar-nos no només de la vacunació infantil, que també, sinó de la transmissió del virus a través dels infants. Tot plegat el dia en què ja es noten els efectes del pont de la Puríssima a casa nostra. En només 2 dies hi ha hagut més de 10.000 contagis a Catalunya, però també 71.000 cites per vacunar menors d'11 anys. En tenim prou, però, amb la vacunació? La segona protagonista és Meritxell Ruiz, és consellera d'Ensenyament en plena pica baralla política per la immersió lingüística, tant al Congrés com al Parlament, i amb la polèmica sobre la taula pel 25% del castellà a l'escola i la família de Canet. Avui en parlarem des de la vessant política amb l'exconsellera cap a 9:45 del matí en aquest programa. Hi ha realment un problema amb el castellà? Fins a quin punt s'està polititzant tot plegat? I quines eines té l'executiu català per fer-hi front? I finalment, Kun Agüero ha anunciat la seva retirada a causa dels problemes cardíacs. Ho va fer en un acte emotiu al Camp Nou, acompanyat del president Joan Laporta, els jugadors del primer equip, amics i familiars. La xarxa també ha volgut mostrar la seva solidaritat, tant per part d'aficionats com d'amics del jugador, com el mateix Leo Messi. Posem el dia en solfa i comencem amb el temps i el trànsit. D'entrada, va, quin temps fa i què ens espera avui? Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Continua la situació anticiclònica i això significa domini del sol a bona part de Catalunya, però amb una excepció, les comarques del Pla de Lleida, on la boira estarà present durant tot el dia. Aquí temperatures màximes que no passaran dels 4 a 6 graus, mentre que la resta de Catalunya se situaran en general entre els 10 i els 15 o 16 graus aproximadament. Tot i aquestes boires denses durant tot el dia al Pla de Lleida, aquest matí també en tenim a punts de les comarques de l'interior de Girona, de Barcelona i també a la Vall de l'Ebre. Aquestes a poc s'han d'anar aixecant i a partir de mig matí, migdia, molt estirat, ja haurien desaparegut pràcticament del tot. I la novetat d'avui és que tindrem alguns núvols a la costa, poc important, sobretot a la costa sud i també punts de la costa central, però seran núvols que no impediran que es pugui veure el sol. I allà on no hi hagi boira ni núvols, evidentment lluirà el sol. Però ja diem que avui les temperatures seran una mica més baixes que les d'ahir. De cara als propers dies no hi haurà canvis significatius.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim matí complicat a la xarxa viària. Tenim un accident que ha arribat a tallar l'AP7 a l'altura del nus del Papiol en sentit sud. Ara s'han ja reobert tots els carrils, però encara queden 15-16 quilòmetres de retencions. Són retencions que comencen a l'altura de Santa Perpètua en sentit Tarragona i tot el tram de Barberà, Sant Cugat, gairebé fins al nus del Papiol, encara porta retencions a l'autopista. Per tant, una estona molt llarga de cua en sentit sud. També tenim un altre accident que talla la Nacional 340 a l'altura de Vilafranca del Penedès sud. Ara mateix es desvia el trànsit per un tram de l'antiga Nacional en aquest tram de Vilafranca i també un altre accident a la C32 sud a l'altura de Gavà en sentit Barcelona, talla un carril i això provoca un quilòmetre de cua. També hi ha retencions ja habituals a la resta d'entrades de Barcelona, la C58, també la A2 i la B23 per la Pota sud i les rondes que també porten congestió habitual en els dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades a la ronda litoral en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dijous. Espanya autoritza la tercera dosi de la vacuna de Pfizer contra la Covid per als majors de 50 anys. El Ministeri de Sanitat fa aquest pas per reforçar la vacunació davant l'avenç de la sisena onada i de la variant Omicron. La variant Omicron, que per cert, com ahir anunciava el Centre Europeu de Control de Malalties, no s'aturarà només amb la vacunació i fa una crida a actuar ràpidament abans de les festes de Nadal, un avís que coincideix amb un estudi de la Universitat de Hong Kong, segons el qual ni la vacuna Pfizer ni la CoronaVac xinesa no són efectives davant la nova variant. I la polèmica del 25% de castellà en una escola de Canet de Mar ha estat motiu de durs enfrontaments i retrets tant al Parlament com al Congrés dels Diputats, amb missatges molt durs per part de Partit Popular i Ciutadans. Mort per càncer Juan Ignacio Campos, el fiscal del Tribunal Suprem que estava investigant els comptes del rei emèrit Joan Carles I. Ingressen a presó dos dels condemnats pel cas Blanquerna. Ho fan després de l'ordre de l'Audiència de Madrid i d'exhaurir tots els recursos legals possibles. Jordi Savall ha tornat aquest dimecres al Gran Teatre del Liceu. El mestre de la música antiga i barroca ha dirigit les sinfonies 8 i 9 de Beethoven. Kun Agüero ha anunciat la seva retirada a causa de problemes cardíacs. Ho va fer en un acte emotiu al Camp Nou. La seva retirada ha portat una allau de reaccions i missatges d'afecte a les xarxes socials com el de Leo Messi.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o el consulteu a la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions com aquestes. Milers d'afectats pels ERTOs a Catalunya no cobraran aquest Nadal. Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia, així és. El CPE admet una incidència tècnica puntual i es compromet a fer que tots els afectats rebin un abonament al mes de gener. Els sindicats calculen que són unes 7.000 persones les afectades. Ho detalla Gabriel Ubieto a El Periódico.
I la llei catalana de lloguers ha reduït en 47 euros el preu mensual.
Un any i tres mesos després de l'entrada en vigor d'aquesta norma, les famílies que viuen a Barcelona s'han pogut estalviar fins a 564 euros anuals, segons el càlcul fet per l'Agència Catalana de l'Habitatge. També s'han fet un 5% més de contractes, ho explica Natàlia Vila al diari Ara.
El festival Primavera Sound podria abandonar Barcelona l'any que ve.
El director del festival explica en una entrevista a La Vanguardia que no tenen un acord amb l'Ajuntament barceloní i que el consistori no s'implica. A més, comenta que des de l'Ajuntament ja els han dit que no volen aquest model de festival a la ciutat i critica que els hi han multiplicat per 17 el preu que paguen per al lloguer del recinte del fòrum.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 8 del matí, encetem a la plana més d'informació en aquest programa. Espanya autoritza la tercera dosi de la vacuna de Pfizer contra la Covid per als majors de 50 anys, també per als vacunats amb AstraZeneca, tot i que no tinguin la segona dosi. El Ministeri de Sanitat fa aquest pas per reforçar la vacunació davant l'avenç de la sisena onada i la temuda variant Omicron. No, el Magiró, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, tot plegat ho debatrà avui la Comissió de Salut Pública. Àries ha fet una crida a seguir protegint-se perquè, segons la ministra, les dosis de reforç funcionen.
En cualquier caso es una propuesta, a partir de ahí tiene que ser como siempre la Comisión de Salud Pública la que realice las valoraciones concretas sobre esta propuesta.
I els qui ja s'han vacunat són els gairebé 4.000 infants de 5 a 11 anys que han passat pels punts de vacunació en el primer dia que es posaven vacunes pediàtriques. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'acord passa perquè cada any es destinin un mínim de 15 milions d'euros a la producció, tant en català com amb la resta de llengües cooficials. Això suposarà tenir produccions com Merlí, Polseres Vermelles o Pa Negre anualment. També que les plataformes amb seu a Espanya tinguin un 6% del catàleg en català, el mateix percentatge...
Evidentment, aquest no era el tema que volíem escoltar, però recordem que a tot Catalunya hi ha una cinquantena de punts habilitats per tot el territori pel que fa a la vacunació. Uns dels més grans és el que hi ha a la Fira de Barcelona. Aquest cap de setmana ja hi ha unes 1.800 cites donades en aquests punts i aviat s'hi augmentarà el ritme de vacunació, Olma.
Una de les infermeres que vacunen aquest espai, la Lourdes Carrés, ha valorat positivament la primera experiència, assegurant que s'ha dut a terme en un ambient tranquil i relaxat.
anirem ajustant. Ara, quan puguem fer una mica la valoració de com ha anat tot plegat, farem els ajustos necessaris i anirem augmentant les cites. Ja en tenim moltes ofertades i les augmentarem, evidentment, ara amb tots els dies que puguem.
La vacunació que avança a bon ritme, però atenció a l'alerta del Centre Europeu de Control de Malalties, la vacunació no serà capaç d'aturar la variant Omicron i demana més mesures de restricció i seny aquest Nadal.
Aquest organisme ha emès un comunicat on assenyala que ja no hi ha prou temps per frenar l'Omicron amb les vacunes i fa una crida a aturar ràpidament abans de les festes de Nadal. Aquí, però, recordem que el govern ha dit que descarta més mesures abans de Nadal. Tot i l'advertència, l'epidemiòloga Sílvia San José ha insistit a Ràdio Estel en la responsabilitat social en aquestes dates tan assenyalades i defensa l'eficàcia de les vacunes.
És important també recalcar que no n'hi ha prou amb les vacunes i que hem d'intentar fer servir al màxim les proteccions que podem fer nosaltres com a individus. Fer servir la mascareta quan no podem garantir una distància de seguretat amb gent que no coneixem. Intentar evitar aglomeracions en aquests moments.
Un avís, per cert, que coincideix amb un estudi de la Universitat de Hong Kong, segons el qual ni la vacuna de Pfizer ni la CoronaVac xinesa no són efectives davant la nova variant.
Segons l'estudi, encara pendent de revisió, cap d'aquestes vacunes tindria la resposta d'anticossos necessaris per neutralitzar-la. Tot això després que Pfizer anunciés ja fa dies que tres dosis de la seva vacuna eren capaces de combatre la variant Omicron.
Per ara, la variant Delta és la responsable a casa nostra de la sisena onada i comença a percebre's els efectes de la mobilitat i les trobades pel pont de la Puríssima.
Espanya registra 27.140 nous casos de coronavirus i 77 defuncions des de dimarts. La incidència acumulada a 14 dies ja supera les 441 infeccions per cada 100.000 habitants. Catalunya encapçala els casos dels últims 7 dies amb 22.325, seguida per Madrid i el País Valencià. En els darrers 7 dies hi ha hagut 197 víctimes mortals a tot l'estat espanyol.
D'altra banda, i amb altres qüestions, el govern espanyol i Esquerra Republicana pacten la llei d'audiovisual i els republicans retiren les esmenes als pressupostos generals de l'Estat, que seran finalment aprovats. Tal i com estava previst, doncs, Pedro Sánchez tindrà els nous comptes disponibles a partir de l'1 de gener. Ara sí, Judit Casellas, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'acord passa perquè cada any es destinin un mínim de 15 milions d'euros a la producció, tant en català com en la resta de llengües cooficials. Això suposarà tenir produccions com Merlí, Polseres Vermelles o Pa Negre anualment. També que les plataformes amb seu a Espanya tinguin un 6% del catàleg en català, el mateix percentatge obligatori a dia d'avui per al castellà. A l'últim, s'aposta per la creació d'un fons a les plataformes perquè doblin, per exemple, el Juego del Calamar al català, un fons que serà supervisat per part del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Aquesta nova entesa arriba després que els republicans hagin assumit finalment que no poden obligar les grans plataformes amb seu fora d'Espanya, com Netflix o HBO, a fixar una quota mínima de català.
Gràcies, Judit. A tot plegat, la polèmica pel 25% de castellà en una escola de Canet de Mar ha estat motiu de durs enfrontaments i retrets tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats.
Al Parlament, Pere Aragonès ha demanat al PP que deixin en pau l'escola catalana, mentre els populars catalans acusen l'independentisme de practicar l'estigmatització de les famílies que defensen el castellà a les aules de Catalunya.
Deixin, si us plau, de fer mala política i la pitjor política amb l'escola catalana. Deixin en pau l'escola catalana. Si us plau, deixin en pau l'escola catalana. Sap perfectament, i ho sap, perquè sap vostè que està mentint.
Per la seva banda, Salvador Illa demana ara no als grups parlamentaris i ha advertit que ningú no esperi que el PSC entri en la pugna partidista.
Tot i així, els socialistes han votat a favor de la moció presentada pel PP que instava el govern a complir la sentència del Tribunal Suprem i a fixar a partir del proper curs el 25% de les classes en castellà a totes les escoles.
I Carlos Carrizosa ha anat un pas més enllà comparant la polèmica Canet amb el terrorisme d'ETA.
Canet es una especie de Hermua, salvando las distancias. Sirve para concienciar a los catalanes de lo que ustedes están haciendo con la sociedad catalana. Señor Aragonés, deje atrás el nacionalismo identitario y no le intente poner puertas al campo. Entiendan que Cataluña nunca será la de los mitos nacionalistas que ustedes quieren que sea. Entonces será posible recuperar la convivencia en Cataluña.
Finalment, l'única moció que ha tirat endavant és la que insta el govern a garantir la immersió del català a les aules.
El text presentat per la CUP també demana que Educació assumeixi la responsabilitat política i jurídica d'aquest acte per protegir centres educatius i professors. Junts, Esquerra i Comuns hi han votat a favor, el PSC s'hi ha abstingut i PP, Ciutadans i Vox hi han votat en contra.
Qui en vol treure rèdit, però, de la polèmica de Canet és Pablo Casado i ha portat la qüestió al Congrés amb durs atacs a Pedro Sánchez, a qui acusa d'abandonar el de P5 de la família, que havia demanat que l'ensenyin també en castellà.
El líder del PP, Pablo Casado, ha amenaçat de denunciar la Generalitat per desobediència, però també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, si no fa res per garantir que l'executiu català compleixi la sentència.
No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de 5 años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle solo porque sus padres hayan pedido que se cumplan los derechos en Canet. ¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Le hago una pregunta muy directa. ¿Por qué no obliga a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales o usted cumple su responsabilidad constitucional con el artículo 155?
I a tot plegat, també la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, acusa Sánchez de ser còmplice de la situació que estaria vivint la família de Canet.
Mire, esta familia está soportando escraches, señalamientos y hasta amenazas de apedrear su casa en Canet de Mar, todo alentado por la Generalitat y por TV3. Luego dicen que son pocas las familias, claro. ¿Cómo no van a ser tan pocas si sabiendo lo que les hacen después? Mire.
Per la seva banda, el president espanyol ha expressat la solidaritat del seu govern amb el nen i amb els pares de l'escola de Canet.
També ha afegit que garantirà sempre el dret dels nens a poder ser educats i aprendre les llengües oficials en el cas de Catalunya, l'espanyol i el català.
I l'exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va multiplicar per 22 la despesa diària en fulls informatius durant els dies previs a la moció de censura.
Segons dades a les quals ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, el govern d'Albiol va gastar 11.800 euros en la impressió i distribució de fulletons entre el 13 d'octubre i el 8 de novembre. El doble que els 9 mesos anteriors durant les 3 setmanes de crisi política al consistori per l'esclat dels papers de Pandora. Fons del Partit Popular han defensat a l'agència que aquesta despesa està totalment desvinculada a qualsevol intencionalitat política.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Aquest Nadal, Renfe és el transport oficial de Barcelona. Turisme de Barcelona i Renfe promocionen la ciutat comtal com a millor destí de Nadal del sud d'Europa. Per arribar-hi, Renfe disposa de serveis AVE des de Madrid, Andalusia i Aragó. A més, es complementen amb els trens de llarga distància que comuniquen tota Espanya amb Barcelona i la xarxa de Rodalies de Catalunya. Més informació a renfe.com.
Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
3 minuts que passen d'un quart de nou del matí. Més notícies a aquesta hora. Mor Juan Ignacio Campos, el fiscal del Tribunal Suprem que estava investigant els comptes del rei emèrit, Joan Carles I.
Campos tenia càncer i, segons una nota de la Fiscalia, ha mort després d'haver anat a treballar a la seu de la Fiscalia General de l'Estat. Era fundador de la Unió Progressista de Fiscals, a la qual va pertànyer l'actual fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado.
I un dia més, nou rècord del preu de la llum. Per primera vegada, el preu de l'electricitat superarà avui la barrera dels 300 euros al megawatt hora.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha anunciat que prorrogarà la rebaixa d'impostos aprovada pel govern espanyol per reduir l'impacte dels increments de preu en la factura domèstica. Els preus de l'electricitat disparats podrien continuar sent un mal de cap per governs, empreses i famílies més enllà de l'hivern, quan s'esperava una treva per la caiguda de la demanda.
I el pla pilot de la Renda Bàsica Universal a Catalunya preveu que cobrin la prestació unes 5.000 persones.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que la idea principal és que la prova es faci en 2 o 3 punts del territori català, que podrien ser territoris sencers. El pla amb el qual treballa el govern és que les persones seleccionades puguin començar a cobrar uns primers pagaments a finals del 2022, que s'implementarien fins al novembre del 2024. Un cop fet l'experiment, l'any 2025 s'analitzarien els resultats i l'impacte individual i col·lectiu de cobrar una prestació mensual d'uns 900 euros.
Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de l'autor del tiroteig d'aquest dimarts a Tarragona i han participat tècnics especialistes en desactivació d'explosius del cos davant la sospita que podia estar fabricant i emmagatzemant aquests materials a casa seva.
L'assaltant de l'oficina de Securitas de Tarragona feia almenys 15 anys que tenia permís d'armes per llicències de caça i esportives, però no tenia llicència professional. L'agressor continua hospitalitzat en estat crític després de l'intercanvi de trets amb els agents dels Mossos que el van detenir.
Vueling i Aena posen en marxa una prova a pilot perquè els seus clients facturin el bitllet, el seu equipatge i embarquin a l'avió amb un reconeixement facial.
Amb el reconeixement facial, els usuaris podran facturar l'equipatge, passar el control de seguretat i embarcar l'avió exposant-se davant d'una càmera que verificarà la seva identitat. Els viatgers podran validar-ho des de casa amb el seu DNI o passaport a través de l'aplicació d'Aena o també en una màquina habilitada al vestíbul de l'aeroport del Prat de Barcelona.
Canviem de qüestió perquè ingressen a presó dos dels condemnats pel cas Blanquerna. Ho fan després de l'ordre de l'Audiència de Madrid i d'exhaurir tots els recursos legals possibles.
Són José Pedro Cruz, que està en un centre penitenciari almenys des de dilluns, i Íñigo Pérez de Errasti a presó des d'aquest dimarts, segons han confirmat fonts penitenciàries. Hi ha un dels 12 assaltants que està en recerca i captura. Els ultradretans van ser condemnats per assaltar la seu de la Generalitat de Madrid durant la diada de l'11 de setembre del 2013.
I detenen un noi de 19 anys com a presumpte autor de 4 robatoris amb violència i intimidació a Lleida. La policia va obrir ahir una investigació arran dels robatoris violents que hauria fet aquests dies a la capital del Segrià.
Segons la policia, en tots els casos, 2 o 3 joves es dirigien a nois joves, en alguns casos menors, i els hi demanaven diners per comprar un bitllet d'autobús. Quan obrien les carteres, els amenaçaven i els hi agafaven els diners que duien, arribant a l'agressió física en algun cas davant la negativa d'aquests. Els Mossos mantenen la investigació oberta i no descarten noves detencions relacionades amb els fets.
I finalment, Jordi Savall ha tornat aquest dimecres al Gran Teatre del Liceu. El mestre ha dirigit les sinfonies 8 i 9 del compositor alemany Beethoven, interpretades per Le Concert des Nacions i la Capella Nacional.
El cicle complet de Beethoven ha culminat a la capital catalana després d'haver passat per les sales de concert més importants d'Europa. L'actuació també ha significat el debut del nou cor professional de Le Capella Nacional de Catalunya, que es va estrenar en l'enregistrament de la novena de Beethoven el setembre passat.
Al matí a Ràdio Estel. La informació, ara i aquí.
Vinga, doncs, més coses de l'actualitat d'aquest dijous. Mirem també què publica avui la premsa digital. Google acomiadarà els treballadors que no es vacunin contra la Covid.
Segons un document intern al qual ha tingut accés el mitjà especialitzat en informació econòmica CNBC, els treballadors que no hagin complert les regles de vacunació abans del 18 de gener seran contactats per l'empresa per transmetre's, que quedaran en situació de llicència administrativa pagada durant 30 dies i després passaran a llicència personal no remunerada, suspensió de sou, fins a 6 mesos, que serà quan, si encara no s'han vacunat, es produirà l'acomiadament. Ho trobem a Nació Digital.
El mateix portal Ibai Llanos i Piqué omplen el Palau Sant Jordi amb el seu nou equip d'eSports, videojocs de competició professional.
Un palau amb gairebé 15.000 persones, més de 400.000 ho van seguir a través de la plataforma Twitch. Llanos i Piqué han fet història en un esdeveniment magnànim per mostrar al món la seva nova marca, Koi, i la seva nova plantilla de League of Legends, el videojoc estrella de les competicions esportives.
L'Ajuntament de Barcelona compra la botiga El Ingenio, especial realitzada en arts escèniques i en la construcció de figures de cartó-pedra. També adquireix 49 locals comercials més.
El local de l'Ingenio, establiment del carrer Rauric i tancat des de l'any 2019, passarà a ser de propietat municipal a través d'una iniciativa de dinamització cultural i social. Aquesta mesura compta amb un pressupost de 16 milions d'euros i forma part de la iniciativa amb un persianes que el consistori va presentar el passat mes d'abril. Ho llegim al Nacional.
Fixem-nos també i més de prop en el que passa al territori. L'hostaleria del Ripollès demana saber si hi haurà més restriccions per planificar el Nadal.
El sector també ha criticat les declaracions del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en què demanava no fer àpats d'empresa. Consideren que es tracta d'un tancament encobert i sense mesures econòmiques compensatòries. L'Associació d'Hostaleria del Ripollès ha manifestat que la situació d'ara recorda clarament la de fa un any, quan es va decretar el tancament perimetral de la comarca i de la Cerdanya. Ho llegim al diari de Girona.
Això sí, el carnaval tornarà a desfilar pels carrers carrers de Tarragona el 2022.
Se celebrarà l'última setmana de febrer i l'Ajuntament i comparses han acordat que es faci sense competició, és a dir, que els grups podran lluir les seves temàtiques a mode festiu sense la pressió i els recursos econòmics que suposa concursar. També retornen els grups de foc, que actuaran de manera itinerant per primer cop a la ciutat. És una notícia del diari Més.
I finalment Andorra avaluarà qui podrà ser propietari de gossos potencialment perillosos.
Els futurs propietaris hauran de superar una formació de 2 hores que es farà als centres d'ensinistrament. Després, el Ministeri de Medi Ambient verificarà que s'hagin adquirit les competències necessàries per fer-se càrrec dels animals. D'aquesta manera, en aquesta primera fase, els aspirants se sotmetran a una avaluació tipus test per corroborar si són o no aptes per a tinença d'aquests animals.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
25 minuts que passen de les 8 del matí, passem a plana esportiva. El Barça femení goleja el Kogue per 5-0 en l'últim partit de la fase de grup de la Champions i passa a quarts de final sense haver perdut cap partit. Sílvia Muñoz, què tal? Bon dia.
Bon dia. Les blaugranes no han fallat i segueixen defensant el títol de campiones d'Europa amb ganes de revalidar-lo. Leila Ouahabi ha obert el marcador al minut 10 de partit. Rodolfo ha marcat el segon al minut 29 i a falta d'un minut per arribar al descans, Alexia Putellas ha signat el tercer. Les encarregades de rematar el marcador han estat Ingrid Engen i Lika Martens, que ha tancat el marcador al minut 73. Giraldez ha optat per fer rotacions i fer jugar a les jugadores amb menys minuts. Només 4 de les titulars habituals han sortit d'inici.
Nom propi també el de Kun Agüero, que es retira del futbol forçat per uns problemes cardíacs.
El davanter ho anuncia ahir en un acte al Camp Nou, acompanyat del president del club, Joan Laporta, i també acompanyats de companys del club, familiars i representants d'altres equips on ha militat. La seva retirada ha portat una allau de reaccions i missatges d'afecte a les xarxes socials. El primer ha estat ell, que ha penjat un missatge explicant la situació. També diferents clubs com el Barça, el Manchester City i l'Atlètic de Madrid van agrair al jugador el seu futbol. Fins i tot el Real Madrid va fer un missatge de suport. També ho han fet grans personalitats del futbol i l'esport, com Andrés Iniesta, Pau Gasol o Kevin De Bruyne, i el seu company de selecció i amic, Leo Messi, que ha recordat a Instagram la carrera futbolística que han fet junts.
I pel que fa a la Lliga, el Barça, el Real Madrid i l'Atlètic de Bilbao han anunciat accions legals contra el projecte Impulso amb el fons d'inversió CVC.
L'acord es va aprovar la setmana passada a l'Assemblea de la Lliga i en les pròximes setmanes els clubs rebran la primera injecció econòmica de 400 milions d'euros. En un comunicat conjunt, els tres equips han exposat que estan en contra de l'acord, ja que es tracta d'una transacció il·legal que causa un perjudici irreparable al sector del futbol espanyol i vulnera els principis del dret esportiu espanyol i els estatuts de la pròpia Lliga. Fins i tot els tres equips van arribar a presentar un projecte alternatiu. El projecte Impulso va ser aprovat per 37 vots a favor, una abstenció i els vots en contra de tres equips del comunicat i l'Oviedo, de segona divisió.
I finalment, a l'Eurolliga femenina de bàsquet, l'Uni Girona supera el Família Esquio per 65-55.
Les gironines han remuntat un partit que ha començat a remolc de les italianes. Tot i arribar al descans amb 2 punts per sota en el marcador, les d'Alfred Julve han reaccionat i han pogut empatar al final del tercer quart. Finalment s'han desmarcat i han agafat distància fins a guanyar el partit per 10 punts.
Gràcies, Sílvia. Per cert, que avui també hi ha jornada d'Eurolliga masculina. A les 8 del vespre, el Barça visita la pista del Panathinaikos. 8:28, com sempre, música per arribar al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 48 anys, però, va néixer la cantant portuguesa de fados Mariza, nascuda a Maputo, a Moçambic, i així sona el seu Fado Curvo.
No tempo que és só do fado, alma é como jardim. No tempo que és só do fado, alma é como jardim. Onde as flores dançam do lado, na ventania sem fim. Onde as flores dançam do lado, na ventania sem fim. Aguentarão pobrezinhas as fúrias da natureza. Paixão não é linha reta, nem fado é nesta vida, foi para jogar.
Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és dijous 16 de desembre, el dia que farem tertúlia amb Milagros Pérez Oliva, Carles Fernández i Agustín Rodríguez. Serà a partir de les 9 per analitzar el que ens porta aquest dia. Abans, però, entrevistarem el doctor Antoni Soriano, metge de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria a l'Hospital Vall d'Hebron, amb qui parlarem de la vacunació infantil, però sobretot de la seva transmissibilitat a través dels nens. Avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. Espanya autoritza la tercera dosi de la vacuna de Pfizer contra la Covid per als majors de 50 anys. El Ministeri de Sanitat fa aquest pas per reforçar la vacunació davant l'avenç de la sisena onada i la variant Omicron. Una variant, la Omicron, que, per cert, com ahir anunciava el Centre Europeu de Control de Malalties, no s'aturarà només amb la vacunació i fa una crida a actuar ràpidament abans de les festes de Nadal. Un avís que coincideix precisament amb un estudi de la Universitat de Hong Kong, segons el qual ni la vacuna de Pfizer ni la CoronaVac xinesa no són efectives davant aquesta nova variant. I la polèmica del 25% de castellà en una escola de Canet de Mar ha estat motiu d'enfrontaments i retrets tant al Parlament com al Congrés dels Diputats, amb missatges molt durs per part del Partit Popular i de Ciutadans. Mort per càncer Juan Ignacio Campos, el fiscal del Tribunal Suprem que estava investigant els comptes del rei emèrit Joan Carles I. Ingressen a presó dos dels condemnats pel cas Blanquerna. Ho fan després de l'ordre de l'Audiència de Madrid i d'exhaurir tots els recursos legals possibles. Jordi Savall ha tornat aquest dimecres al Gran Teatre del Liceu. El mestre de la música antiga i barroca ha dirigit les sinfonies 8 i 9 de Beethoven. I finalment, Kun Agüero ha anunciat la seva retirada a causa de problemes cardíacs. Ho va fer ahir en un acte emotiu al Camp Nou. La seva retirada, però, ha portat una allau de reaccions i missatges d'afecte a les xarxes socials, com el missatge que va publicar ahir Leo Messi. Tanquem els titulars amb el temps i el trànsit. I comencem mirant cap al cel quan passen gairebé 3 minuts de 8:45 del matí. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Bon dia. El temps continua dominat una jornada més per l'anticicló i això significa que les boires continuen sent denses i persistents a les comarques de l'interior de Catalunya. Unes boires que al llarg del matí s'aixecaran, però el Pla de Lleida i a punts de la depressió de l'Ebre no marxaran en tota la jornada. Per tant, aquí temperatures diurnes que no passaran dels 4 a 6 graus, mentre que la resta de Catalunya tindrem valors màxims entre els 10 i els 15 o 16 graus aproximadament. També avui, com a novetat respecte a ahir, apareixeran més núvols a les comarques del litoral, però seran núvols que no arribaran a tapar del tot el cel. I les boires, quan marxin, evidentment deixaran pas a un dia assolellat, però ja diem que més serà que no pas el d'ahir. I de cara als propers dies es mantindrà aquesta situació, demà amb temperatures una miqueta més baixes, però que es recuperarien a partir del dissabte. Tota la resta de setmana i com a mínim dilluns, dimarts de la setmana que ve, es mantindrà l'anticicló i, per tant, el sol i les boires.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora va millorant la situació pel que fa a la xarxa viària, però encara queden retencions importants en vies com l'AP7 en sentit sud. Són fins a 8 quilòmetres de retencions des del tram de Santa Perpètua fins a l'altura de Sant Cugat. Això a causa d'un accident que teníem fa una estona al Museu del Papiol. Ara aquestes cues encara queden en aquest tram del Vallès. També en retencions en sentit Girona hi ha 3-4 quilòmetres del tram habitual de Cerdanyola del Vallès, tant a l'AP7 com a l'AP30, i per anar cap allà també la C58 presenta retencions venint des de Montcada i Reixac. També des d'aquest tram fins al Nus de la Trinitat hi ha retencions en sentit Barcelona. També destacar la Nacional 340, que segueix tallada a l'altura de Vilafranca del Penedès Sud per un accident i es desvia el trànsit per l'antiga Nacional en aquest tram de Vilafranca. I pel que fa a la resta de vies, també retencions a l'autovia 2 i a la B23 en els trams habituals d'accés a Barcelona, i les rondes també amb congestió en els trams habituals, sobretot en sentit Llobregat, amb aturades fins a Horta per la B20 i també a l'altura del Fòrum a la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. 5 minuts gairebé que passen de 8:45 del matí. Pausa per la publicitat i en tornar parlem amb el doctor Antoni Soriano, metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. I és que en només dos dies hi ha hagut més de 10.000 contagis de Covid-19 a Catalunya. Només ahir es van notificar més de 5.500 casos nous. Tot plegat, però en directe al matí aquí a Ràdio Estel, després de la publicitat.
Ràdio Estel. Conecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Us ho estem explicant el dia d'avui. Ahir la Universitat de Hong Kong va publicar un estudi on diu que ni la vacuna de Pfizer ni la CoronaVac no immunitzen de la variant Omicron els qui l'han rebut. A més, el Centre Europeu de Control de Malalties, que té la seu a Brussel·les, reclama implantar de nou restriccions més fortes per frenar aquesta nova variant, ja que assegura que amb la vacunació no n'hi ha prou per frenar la pandèmia. A Catalunya, la sisena onada està fora de control i en les últimes 48 hores s'han sumat més de 10.000 nous positius. També ahir va començar la vacunació dels infants que tenen entre 5 i 11 anys. A la Fira de Barcelona es van punxar també un centenar de menors. El Departament de Salut volia veure com funcionava el sistema i la previsió és que aquest diumenge ja s'hagi arribat als 2.000 vacunats. Per parlar-ne de tot plegat, avui tenim amb nosaltres el doctor Antoni Soriano, metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Antoni Soriano, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Abans de parlar dels infants, doctor, em sembla bé fer una radiografia o una fotografia del que està passant a dia d'avui a Catalunya, i és que Catalunya ha sumat més de 10.000 nous contagis de Covid durant els últims dos dies. La sisena onada està fora de control, ja?
Estem veient que hi ha una incidència acumulada que sobrepassa ja, bueno, que es va accelerant a mesura que passen els dies. Això en impacte hospitalari probablement és menor a onades anteriors, i això és en part i en gran part degut a la vacunació. Però està clar que la vacunació és una eina més que tenim, de la que disposem i de la que realment ens beneficiem. Però no sabem, tenim una incertesa molt gran en el que passarà els propers dies i, per tant, tota la prudència o mesures de precaució han de vetllar en totes les trobades que puguem fer en els propers dies.
De fet, és evident, i així ho hem explicat durant tota la pandèmia, que la fotografia que veiem avui i que posem sobre la taula els mitjans de comunicació, però sobretot els experts en malalties infeccioses, els epidemiòlegs, etc, retrata el que passava fa 15 dies. I és que fa tot just una setmana que s'acabava el pont de la Puríssima. Aquestes xifres ja recullen l'impacte d'aquests 5 dies que molts van tenir festa i van aprofitar per sortir o no?
Sí, estem ja... De fet, avui és dia 16, el dia 6 era el dia enmig del pont. Per tant, sobretot en els propers 2-3 dies acabarem de veure aquest impacte del pont. I com dic, ha acabat el pont, però venen festes de Nadal i festes de Cap d'Any, i això ens preocupa pel possible impacte que pot tenir en l'acúmul ja d'incidència i en l'acúmul d'ingressos que portem.
Per tant, doctor Soriano, queden dies d'augments de contagis i de més persones ingressades als hospitals i a les UCI?
Sí, però com he dit, lògicament amb més incidència, amb més incidència sobretot en franges de població 50-60 anys, que són les que estan rebent l'impacte de la pandèmia. Lògicament, sense una tercera dosi, per exemple, de vacuna, un reforç de la vacunació en aquesta població, això podrà tenir un impacte en els ingressos hospitalaris. No tant a la gent jove, però sí que estem veient també ingressos de gent jove que no s'ha vacunat o que realment no està protegida enfront de la infecció.
Esclar, ara ens ho explicava, també arriben festes nadalenques que en aquest sentit es faran molt llargues. No sé si encara hi ha esperança en estabilitzar certa situació o ja es dona per impossible.
Sí, home, sempre hi ha aquesta esperança. Lògicament hem de ser molt, molt responsables en les trobades familiars i sempre intentant minimitzar el risc. Sabem que portem tots ja dos anys de pandèmia, pràcticament, i la gent està molt cansada, i això és comprensible, i és un fet que no es pot amagar, i per tant el que demanem és prudència, intentar doncs mantenir una certa distància, intentar, lògicament, que les persones més vulnerables, les persones grans, puguin estar doncs, en una situació de mínim risc, i això és el que hem de fer els propers dies, per intentar aplanar la corba i intentar que no se'ns desbordi la situació. Sí.
Insisteixo, ara parlàvem del pont de la Puríssima, per tant veiem una fotografia de fa dies, de fa gairebé una setmana. Una altra fotografia que podem posar sobre la taula a dia d'avui és saber i preguntar-li al doctor Soriano si ha funcionat o no d'alguna manera la instauració d'aquest passaport Covid.
Això ja no li sabria dir. Jo sóc pediatre, sóc pediatre epidemiòleg, però no sé si aquesta mesura... No sé quin impacte puc tenir en el fre de la pandèmia, però el virus circula per on pot, intenta replicar-se en persones que tenen doncs, menys protecció, i hi ha encara una part important de la població adulta que no s'ha vacunat. Estem parlant de franges de 30-39 anys, on el percentatge no arriba al 80%. Per tant, recomano, insistim sempre, de vacunar i d'intentar... Perquè la vacuna és una eina que disposem i que ens pot ajudar col·lectivament i és una eina de responsabilitat i sobretot de solidaritat amb els altres, sí.
La vacuna és una eina, però atenció, perquè el Centre Europeu de Control de Malalties a Europa assegura que la vacunació no seria suficient per frenar la variant Omicron que ja ha arribat a casa nostra.
Sí, però segueixen parlant des de l'ICDC i des d'altres institucions de que la protecció és d'un 70% amb una pauta complerta, és a dir, que... pauta completa per casos greus, per prevenir casos greus. Per tant, sí, podem passar la infecció, però la passarem probablement de forma més lleu o de forma menys greu, i per tant, tot el que puguem fer per ajudar a mitigar aquesta pandèmia és benvingut.
Sobre aquesta nova variant, doctor, quins són els seus símptomes? Hi ha canvis amb les variants anteriors o no?
No, sembla que la variant Omicron probablement tingui una replicació més efectiva en les cèl·lules no tant de l'alvèol com de l'arbre bronquial. Pot produir més casos de bronquitis, probablement, o de bronquiolitis en els menors, però això és molt, molt, molt... encara és molt inicial tota la informació que està arribant, i, per tant, encara no podem definir un patró de sintomatologia que pugui ser diferent a les variants anteriors del coronavirus.
Com a professional sanitari, doctor, apostaria per alguna restricció per evitar l'expansió de la sisena onada?
Això és una decisió que ha de venir de salut pública. Lògicament, en funció de com evoluciona la incidència, si realment estem parlant ara d'un índex de rebrot de 700, em sembla que era avui, això... Arribarà un moment que probablement haurem de contenir algunes mesures que havíem deixat de fer en unes anteriors, però jo no espero, seria una situació molt, molt difícil de tornar amb una situació d'inici de zero, i per tant, igual s'han d'aplicar, sí que s'haurien d'aplicar algunes mesures com alguna restricció en locals tancats i sobretot en interiors. Però probablement això està sobre la taula de salut pública, i probablement les properes setmanes, en funció de com evolucioni tot, doncs s'acabarà decidint o no.
Preguntem-ho diferent, eh? Si finalment la Generalitat no aplica cap restricció, com anunciava aquest dimarts la portaveu del govern, Patrícia Plaja, de cara al Nadal, quina recomanació fa a les famílies per evitar contagis?
Quina recomanació faig? Intentar que tothom estigui vacunat, que tothom estigui, almenys amb la població adulta de més de 60 anys, amb una tercera dosi, que la població adulta jove estigui amb una pauta completa, que els infants que tenen possibilitat doncs, de vacunar-se ara, que puguin demanar cita prèvia i que puguin anar a vacunar-se, i que intentem, en la mesura del possible, doncs, mantenir una certa distància, ventilar bé tots els entorns on ens movem. És important aquesta reducció de risc per la ventilació, perquè hem vist clarament que la transmissió per aerosols és molt important en aquesta pandèmia, en la infecció per coronavirus, i per tant recomanar prudència i recomanar molt, molt seny en les reunions familiars. És el més... I lògicament és de sentit, però potser no s'ha dit prou bé, però les persones que siguin refredades o que tinguin malestar, que no es trobin bé realment, que no acudeixin a aquest tipus de reunions i que seria contraproduent que puguin doncs, infectar els seus familiars i els seus allegats, sí.
Una altra cosa que s'ha posat molt sobre la taula aquests darrers dies, i no sé fins a quin punt es recomanes, fins a quin punt és la seva fiabilitat, i per això li volem preguntar, doctor, són els tests d'antígens, aquests sí. Que es venen a les farmàcies. Fins a quin punt és fiable que jo em faci un test d'antígens just abans d'anar a dinar o a sopar amb la família per estar-ne més segur?
Un test d'antigen positiu té un valor predictiu molt, molt alt. Per tant, un test d'antigen positiu ens confirma que estem infectats i que ens hem de quedar a casa. Un test d'antigen negatiu no ens descarta que puguem estar infectats. Probablement el seu valor predictiu negatiu sigui baix respecte al positiu. És a dir, si ens surt un test negatiu, hem de vigilar de no minimitzar el risc, com deia abans, però no ens assegura que no estiguem infectats del tot. Probablement no infectarem per exemple, si desconeixem la situació i no ens fem cap test antigènic. Si tenim un test antigènic fet en les hores abans de la reunió, probablement aquesta persona no infectarà o no infectarà amb tant de risc com una persona que no se l'hagi fet i que no sapiguem la seva situació. Però igualment haurem de prendre les mesures corresponents. El test antigènic negatiu en una persona asimptomàtica absolutament, té un valor predictiu molt baix. Per tant, hem de vigilar.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Estem parlant avui amb el doctor Antoni Soriano, metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, i precisament volíem parlar amb ell d'això també, de la vacunació infantil. I és que ahir va començar aquesta vacunació als menors que tenen entre 5 i 11 anys. Estan rebent la dosi pediàtrica de la vacuna Pfizer, de moment, davant dels temors que puguin tenir alguns pares. Doctor, la vacuna és 100% segura?
La vacuna s'ha demostrat fins ara que és segura. S'han administrat milions de dosis a Estats Units, Canadà, Israel, altres països. Austràlia ha començat a vacunar els seus infants. Itàlia també ho ha fet. Altres països europeus s'estan afegint a la vacunació. I el que sabem de l'assaig clínic és que la vacuna és segura, que pot donar algun efecte local, com pot ser malestar a la zona de punció, pot donar algun efecte més a nivell general, com malestar, cansament, febreta, però com pot comprendre, el que sabem és de l'assaig clínic, del que es porta administrat, i la vacunació ha començat fa 2 mesos. Per tant, és segura la vacuna, sí, sens dubte. És eficaç, també és eficaç, i s'ha demostrat que protegeix, que té una eficàcia del 90%. I sabem que ja portem administrades en la població general, en la població d'aquesta franja d'edat, milions de dosis, i no hi ha hagut cap efecte advers greu. Per tant, podem donar aquest missatge de tranquil·litat.
Per què és positiu que els menors es comencin a vacunar?
L'entorn epidemiològic actual ha canviat molt, com comentàvem fa uns moments, i si bé els infants d'aquestes franges de 5 a 11 no manifesten generalment quadres greus, no veiem hospitalitzacions o les veiem de forma aïllada, sí que és cert que hi ha quadres associats a la Covid, com pot ser el quadre inflamatori multisistèmic o el quadre de Covid persistent, la persistència de manifestacions clíniques més enllà de les 12 setmanes, que sabem que afecten també la població infantil, i per tant la nostra recomanació és que disposem d'aquesta vacuna i tot el que sigui intentar apaivagar i mitigar la infecció i l'explosió de la pandèmia, doncs és benvingut.
Abans estàvem fent aquesta fotografia del que està passant a casa nostra, aquests 10.000 contagis en només 2 dies a Catalunya. Les dades d'ahir doncs ens fan tema una mica el que pot arribar a venir, 5.500 casos nous en un sol dia. La vacuna per als menors, fins a quin punt pot permetre reconduir tota aquesta situació?
Quanta més població es vacuni, més aconseguirem frenar aquesta corba, intentant doncs que els efectes a nivell de la comunitat siguin més greus, no? Per tant, el que pot aportar la vacuna en aquesta franja d'edat, no només a nivell de benefici individual pels nens i nenes, sinó també a nivell col·lectiu, a nivell de benefici indirecte, doncs és incert en aquests moments, perquè sobretot pel que estàvem comentant fins ara de la variant Omicron, i sabem que aquesta mesura per models matemàtics podria doncs, reduir un 10%, per exemple, la velocitat de la R, de la famosa R, i això no deixa de ser interessant i per tant, penso que en aquests moments és una eina més que disposem i que seria absurd que no la poguéssim fer servir a nivell comunitari.
Doctor Soriano, jo sé que ara és molt probable que em digui per les dues coses, però és evident que molta gent es planteja per què vacunem les criatures tot just ara? Per ells perquè no es contagin o per evitar la transmissibilitat?
És que no per ells, o sigui, tot ells probablement a nivell individual es poden contagiar, però si lògicament les manifestacions clíniques dels menors, com he dit abans, són molt menys greus que no la població adulta. No oblidem que hi ha grups de risc dins d'aquests menors de 5 a 11 anys, com són nens i nenes amb cardiopaties, amb malalties neurològiques, amb diabetis, amb problemes metabòlics renals, hepàtics, que sens dubte, és recomanable que ja es vacunin. I la resta de població infantil, població sana, pot tenir aquest benefici també individual, pot ajudar a mitigar l'efecte indirecte a nivell de contagis i a nivell de transmissibilitat. Desconeixem si aquesta variant Omicron es comporta de la mateixa manera que les variants anteriors. Fins ara havíem vist que la transmissibilitat des de la població infantil cap als adults era menor, que no passa a l'inrevés, és a dir, de la població adulta cap als menors, però per aquest motiu hem de seguir molt atents en l'evolució epidemiològica.
Ho preguntava perquè fins fa ben poc es creia que els infants en la seva majoria no eren molt transmissors de la Covid. De fet, segons un estudi, ho ha estat només el 8%, i de fet, per la comunicació de tot plegat, vostè mateix ha rebut un premi, el Research Presentation Award. Això segueix sent així? Els infants són pocs transmissors del SARS-CoV-2?
Són menys transmissors que els adults. Però desconeixem, com li deia fins ara mateix, desconeixem si aquesta situació està canviant amb l'aparició de noves variants. I, per tant, hem de ser molt, molt curosos abans de donar per sentat que la població infantil no transmet. Podem dir que fins ara hem vist que transmet menys, sens dubte. Aquest estudi al que vostè feia referència, doncs sí, és un estudi on hem participat més de 150 pediatres de Catalunya i on ha estat publicat en una revista d'alt impacte, i on hem vist que estem parlant de l'any passat, del 2020, on vam veure que els infants transmitien menys, molt menys que els adults, en un entorn de domicili, de convivència domiciliar. Ara mateix, això amb la nova variant i amb la situació epidemiològica en la que estem, amb una població adulta pràcticament vacunada, sobretot en franges més vulnerables per sobre del 80-90%, aquesta transmissibilitat es pot haver desplaçat i, per tant, hem de ser molt curosos abans d'enviar algun missatge en aquest sentit. Sí.
És evident que des de que es va iniciar la pandèmia fins ara, tots, i quan dic tots, és des de grans científics, metges, doctors, com el doctor Antonio Soriano, que avui ens acompanya, fins a neòfits com servidor de vostès, en tota la matèria. N'hem anat aprenent, ho dic perquè amb aquest avenç tan ràpid que s'ha aconseguit, històric, m'atreviria a dir, pel que fa a les vacunes, primer pensàvem tots que seria amb una dosi de vacuna i ja en tindríem prou, després va arribar la segona, després ha arribat la tercera, ja se'n parla d'una quarta. Amb els infants pot acabar passant el mateix, doctor?
Miri, l'evolució de totes les pandèmies, la de la grip en l'any 18 del segle passat, l'evolució d'aquesta pandèmia també, i per exemple de la grip del 2009, el virus tendirà a ser un virus estacional. Probablement al final serà un virus molt més transmissible, amb un gran nombre de mutacions, però la virulència o la gravetat d'aquest virus, probablement per sentit comú del mateix virus, fitness i adaptabilitat del virus acabarà sent un virus menys agressiu. El virus necessita replicar-se, necessita cèl·lules per replicar-se, i per tant la tendència del virus serà que sigui més transmissible, probablement, però menys, amb menys gravetat. Arribarà un moment que aquesta vacuna, com pot ser la vacuna de la grip en el context de poblacions de risc, s'haurà de seguir administrant en poblacions de risc, probablement, i no en població general, perquè probablement la població general acabarà passant aquesta malaltia de forma